Els esports a Catalunya Ràdio.
Madrid, Madrid, Madrid.
El boig de la Castellana.
Sabíamos de eso que podía pasar, pero sabemos que hay otro partido también. Estamos bien y sabemos lo que tenemos que hacer, así que en el partido de vuelta va a ser diferente.
La convicció de Marcelo, l'home de la mesa electoral, el partit de tornada serà diferent i aquí no puc més que estar d'acord amb el que deia abans el David Sánchez i el Pere Escobar, que fan un partit, com a mínim una primera mitja hora, on els atropellen, acaben empatant, no saps ben bé com, bé, sí, perquè el Chelsea no va encertar i el Madrid sí, en l'única que va tenir.
Perquè Benzema és molt bo.
Sí, sí, és molt bo, però clar, si els altres afinen ja pots tenir Benzema o Messi. El David, hola de nou, David.
Hola, què tal?
El que els fa més perillosos és aquesta convicció. I hi ha un punt que jo crec que Zidane s'hi està començant a acostumar, que quan veu que el partit el supera, no té cap mena de problema en ficar l'equip al darrere. Va passar el dia del Clàssic i ahir va tornar a fer el mateix. Va intentar sortir a pressionar el Chelsea i quan va veure que l'atropellaven, tots reculats i sobretot a partir de l'1-1, jugant més a que no passés res que no pas a que passessin gaire coses.
Y reconociendo públicamente que se equivocó en el planteamiento del partido en la primera mitad. No tiene problema en reconocerlo. Después reculó en la segunda parte. La primera, Casemiro parecía un pollo descabezado corriendo de lado a lado. No está físicamente como a principio de temporada. Y el repaso fue espectacular. De hecho, coincide el madridismo en reconocer que, como el de ayer, ningún repaso en lo que llevamos de temporada. Y mira que el Madrid ha hecho malos partidos tanto en la Liga como en la Liga de Campeones, pero sí, pues no me preguntéis qué es lo que tiene, pero ese escudo tiene algo especial, y es que cuando están prácticamente muertos, se levantan, siguen peleando, y como decía Sonia, es verdad, lamentable primera mitad, el Chelsea tuvo muchas llegadas, más llegadas que ocasiones, pero al final el Madrid, sin hacer nada y haciendo el ridículo, marcó un gol y le pegó un palo a Benzema, es decir, el Madrid sin nada te hace un gol y medio, prácticamente.
Es que es verdad que la primera part es el típico partido que si el veus en qualsevol altre equip, al Barça, per exemple, això li passa a Europa i acaba 0-2. És a dir, normalment els resultats de la resta d'equips són lògics. Si l'altre equip està millor, te'n vas al descans, si t'han atropellat, que és el que va semblar en mitja horeta de la primera part, te'n vas al descans perdent i probablement de molt. I en canvi ahir el Madrid, sense fer res, amb empat a un al descans, i després la segona part sí que va ser més igualada, no?
Oriol, Pere, Edu, com ho vau veure? Vau tenir aquesta sensació de salvar els mobles que vam tenir aquí a l'equip del programa?
Sí, totalment. Segurament si haguéssim parat al matí hauríem pensat que l'1-1
era un bon resultat.
Era un bon resultat, sí, sí. Pensant en que no volem que el Madrid passi a la final.
Això és el que deia Tuchel després del partit.
Vist el partit i vista la primera mitja hora, podia haver anat al descans 0-2, 0-3 i l'eliminatòria sentenciada. Per tant, et va quedar un regust de dir, ostres, podien estar fora, però el Madrid sempre té 7 vides, no? Per tant, bueno, però jo crec que la superioritat d'aquesta la primera mitja hora demostra que ara mateix el Chelsea està per sobre el Real Madrid, i la lògica indica que el partit de tornada haurien de ser superiors, però bueno, del Madrid no et pots refiar mai.
Per cert, deixa'm dir una cosa, perquè és de justícia. El dimarts, crec que va ser, vam preguntar a la nostra audiència qui passaria, si el Chelsea o el Madrid, i si no em falla la memòria, va guanyar 70-30 el Chelsea.
Sí, sí, o no sé si arribava a 70, però sí molt alt, sí,
69, si no m'equivoco. Sí. I jo vaig pensar, carai, quin optimisme. Vist el partit d'ahir, jo no sé qui passarà, però sí que em sembla que és més equip ara mateix el Chelsea que el Madrid.
Com ho veus? No les deis por muertos.
Que no. Si jo crec que passarà el Madrid. Però que dic que em sembla millor equip de futbol el Chelsea.
Sí, seguro.
Jo crec que a dia d'avui és més equip el Chelsea. Està molt més treballat. Físicament estan molt per sobre. Però jo crec que ahir li van perdonar la vida al Madrid. I al Madrid no li pots perdonar la vida, sobretot a Europa. Ahir, per exemple, es complien 10 anys del 0-2 del Barça de la Champions. El Madrid es va quedar amb 10 i el Barça o Messi no va perdonar. Tu potser tornes al Camp Nou.
Va perdonar, però a la tornada encara van patir. Amb 0-2.
Tu potser tornes amb 0-1 i aquí a patir. I amb 0-2 és diferent. I ahir era un partit de 0-2 o 1-3. I jo crec que, tot i que la sensació general que el Chelsea és superior, jo crec que el partit de tornada serà molt diferent. El Madrid recupera Mendy i recupera Fede Valverde. Vull dir que tindran moltes més cames. El Madrid ahir es va veure mort, i està en vida, i jo crec que lluitaran, i jo segueixo veient un 50%.
Pero
yo ahí estoy con Uri. Yo creo que jugará Fede Valverde seguro en Londres. Creo que Zidane en el partido de Liga ante Osasuna va a dar descanso total a Modric, seguramente a Kroos y quizás también a Casemiro. Es decir, la prioridad en Madrid hoy es la Liga de Campeones y no la competición doméstica, y que veremos un Madrid totalmente diferente al que se vio ayer en Valdebebas. Aquí han tomado nota y entienden que hicieron el ridículo, que salieron con vida y que un equipo como el Madrid no puede permitirse el lujo de dos ridículos consecutivos en Europa, que es donde le duele al presidente. Yo creo que no tendrá nada que ver, y es complicado que el Chelsea, reconociendo que es mejor y que juega otra cosa y otro ritmo, deje en la cuneta al Real Madrid. Me cuesta mucho imaginarlo a mí.
Es un miracle que aquel Madrid amb Marcelo, amb Odriozola els últims 15 minuts, amb Hazard, que aquest Hazard evidentment no és el Hazard que coneixem. No, Militao ayer fue el mejor.
Sí, jugó bien, pero bueno.
Però,
Nacho.
Però és un miracle que aquest equip arribi en vida a la tornada de les semifinals de la Champions League.
Carvajal al 30%.
Sí, sí.
Però és el miracle del Madrid, eh? Jo estic convençut que passarà el Chelsea, convençut, i al mateix temps et dic que porto ja no sé quants anys fent el Real Madrid, i et diria que de tots aquests anys, el 80% de partits que he vist, el 80, eh? 8 de cada 10 han estat una castanya i innombrable. Però quan ha fet falta, ha sortit això, ha sortit a l'escut, ha sortit aquesta manera de ser, ha sortit... El que passa que aquest pollastre s'està quedant sense plomes, perquè abans tenia el Cristiano i pim-pam-pum els fotia a dintre. Després apareix el Ramos i pim-pam-pum, i ahir va aparèixer el Benzema i la Verge de l'Almudena, que és la patrona de Madrid, que els va salvar els trastos. Però crec que no els donarà per tant. És que estan... De veritat, és que... Digueu-me un partit bo, bueno, digueu-me'n dos, perquè igual me n'oblido d'un, que ja sóc gran, però no, dos de... aquesta temporada.
No, el de l'anada del Liverpool va ser un molt bon partit.
I la primera part contra el Barça.
Sí, vale. però la primera part contra el Barça ja des d'aquest registre, que és el que a mi em sorprèn, o no, potser no m'hauria de sorprendre, de... La pilota la tindran ells i nosaltres juguem, els esperem ben resguardats al darrere i
perquè ells fumen tabac emboquillat. Saps el que et vull dir? Ells no se l'agafen en paper de fumar. Ells només entenen que aquí es guanya o es perd.
Sí, sí, això està claríssim.
I aquí necessitem fer les coses a més bonic. I si pot ser acabar fent a la remanguillera última rematada de taló, fent la vertical amb només una mà, millor. I allà no. Allà aquestes coses no... I això és una manera de viure i d'entendre la vida, eh?
Mm-hmm. Sí, sí. A veure, per tancar la informació referent a aquest Madrid-Chelsea, crec que l'Oriol s'ha quedat amb ganes de dir alguna cosa.
No, un altre capítol, però no és per aquest programa, sinó que és pels mitjans de Madrid, el tema Zidane. Perquè a Madrid el maten constantment quan les coses van malament. I és un miracle el que està fent Zidane, sí, amb aquest equip.
Sí, sí.
I va ser un miracle guanyar les Copes d'Europa, que va guanyar tres seguides amb aquest equip.
Totalment. A veure, avui volem comentar una curiositat, bueno, no sé si és una curiositat, que és que a Valdebebas plou cada partit i, a més, en alguns moments gairebé en tempestes. El dia del Clàssic va quedar aquella imatge per la història de Messi tremolant, perquè aquell dia més plovia i feia vent i fred, però és que ahir un altre ruixat, el dia del Getafe un altre ruixat,
el dia de l'Eibar
un altre ruixat. A veure, Tomàs Molina, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Hi ha alguna explicació científica que expliqui que a Valdebebas i caiguin aquests aiguats fregant la tempesta tropical tan sovint?
El que passa és que això està al costat de Barajas, està exactament al costat de l'aeroport de Barajas, sí. És una zona molt oberta i a més no té protecció. Clar, nosaltres estem acostumats als camps que tenen evidentment tot l'estadi al voltant, i en aquest cas això està molt obert, i quan ve una tempesta, doncs clar, els seus efectes són més evidents, perquè no només plou i plou de forma abundant, sinó que el vent doncs produeix tots els efectes aquests de les cortines d'aigua que avancen ràpidament i són molt més evidents. Si plou al Camp Nou es nota i clar, plou i et mulles, però no tens els efectes d'allà. I a més he estat buscant una cosa, he estat buscant articles científics sobre l'efecte del vent en un camp com el de Valdebebas, i hi ha molta cosa publicada. Fixa't, he trobat que amb vent de 4 km per hora, en punt de penal, la pilota es desplaça un metre a sota vent. per exemple, si tu diràs una falta, i aquests dies bufava 32 km per hora, això vol dir que es mouria, en aquest cas es mouria 4 metres cap a una banda, o si tiràs una falta es podria moure fins a 8 metres, per tant tu enfoques a l'esquadra i sortiria fora de la porteria.
Caram, doncs l'efecte del vent explica en part aquesta sensació de tempesta.
Però aleshores, per això que ens estàs explicant, Tomàs, és a dir, el Bernabéu ploria el mateix, la diferència és camp tancat o camp obert, però no és que correcte. La zona de Valdebebas hi hagi més pluges,
A Valdebebas és una zona on habitualment o històricament hi ha hagut el que se'n diuen esclafits. Són baixades sobtades d'aire que ve des de dintre de la tempesta, que jo crec que el dia del partit del Barça, el clàssic, una mica va passar això. És a dir, que malgrat que l'anemòmetre va donar com a cop màxim 32 km per hora, és probable que hi haguessin allò que en diuen, en castellà en diuen reventón, en català en diem esclafit i en anglès en diu downburst, és igual. Doncs és aquesta baixada d'aire fred sobtat des de dintre de la tempesta que, a més és molt fred, i per tant aquella imatge de Messi també tindria significat. S'entendria perquè és un aire que baixa des de dalt de tot de la troposfera, des de dalt de tota l'atmosfera, i baixa cap avall molt fred i amb molta força, molta energia. Sí.
Per buscar el titular, podríem parlar de microclima a Valdebebas o simplement esclafits a Valdebebas?
Que cal tenir en compte el vent. És una mica... Han de jugar al golf. O sigui, no és jugar a futbol com estan acostumats, que tiren i va allà on toca, sinó que, a més, si fan l'efecte Magnus, això de... Saps quan fan girar la pilota i la pilota fa com un gir, no va en línia recta, sinó
sí,
que...
Un efecte. Sí.
Això se'n diu efecte Magnus. Doncs, amb la presència del vent, ells estan acostumats en zones on el vent no és molt rellevant. Però si el vent és rellevant, si és fort, l'efecte Magnus es multiplica i, per tant, el gir, l'efecte que fa la pilota, no és el que probablement ells s'esperen. Per tant, han d'aprendre a jugar al golf, més que no pas xutar la pilota.
Així és impossible guanyar Valdebebas, siguis al Barça, al Chelsea o al Liverpool. Tomàs...
Potser és que estan més acostumats a tenir aire lliure, ho controlen una mica més.
Tomàs, gràcies per aquest punt científic a una qüestió que no ens ho semblava. Gràcies, una abraçada.
Molt bona tarda.
David, ja ho veus, que Valdebebas, perill meteorològic. Alguna cosa més des de la castellana?
Pues que un día más no jugó Ramos, que ya prácticamente nadie habla ni de Ramos ni de su renovación, no, como
Militao,
decía Uri.
Militao está jugando en contra de Varane y de Ramos, ¿eh? Porque Varane también ha de negociar renovación, ¿no?
Sí, y está complicada, más de lo que la gente piensa, porque pide un dinero importante. Varane lleva más de 10 años en Madrid, lo ha ganado todo, ligas, 4 Liga de Campeones, el Mundial con Francia, tiene 28 años, está en una muy buena edad, tiene un muy buen cartel en toda Europa, especialmente en Francia, y pide un dinero importante para renovar. El problema es que Florentino Pérez no se va a bajar del burro. Hay que recordar que Álava está requete fichado por el Madrid de cara a la próxima temporada, que juega con esa baza Florentino, y que además parece que han descubierto ahora Militao en los últimos 4 partidos y ya se le ve como un central de garantías para el Real Madrid. Varane, yo creo que acabarán llegando a un acuerdo, porque por edad y por ser un hijo predilecto de Zidane, que fue quien lo recomendó, repito, hace 10 años renovará, pero el tema Ramos está prácticamente finiquitado. Que no se engañen, si algún día Ramos firma un contrato y renueva, es porque se ha bajado los pantalones por debajo de la rodilla, ¿eh? Porque Florentino en ese tema no va a dar su brazo a torcer.
Bé, i jo encara tinc pendent la veure la llegenda de Ramos. La Gemma em va fent avançaments, però no vull spoilers.
Això què ho dius? Pels pantalons més avall del genoll?
No,
és que no interessa.
A mi
m'ha agafat un calfred i tu parles de la llegenda de Ramos.
No. Oye, ahora que hablamos de los pantalones y tal, no sé por qué me ha venido, pero es que Ramos ha comprado otro caballo, ¿eh?
O sea,
Yucatán. Sí.
¿Por qué me ha venido? Ma, però bé, començat per aquí. Nosaltres parlant de la Champions. Què és això?
Yucatán és un caballo de belleza i s'ha comprado uno de saltos, que és Álamo.
Álamo, ¿eh?
Álamo.
Mola més Yucatán que Álamo.
Sí,
Álamo té menys ganxo.
Ese tío es extraordinario.
Sí, es un fenomen.
Es un genio.
Sí, totalmente d'acord. Sí, es verdad.
No todos los héroes llevan capa.
Exacto.
David, una abraçada.
Adéu.
Adéu.